La Junta Electoral ha fet públiques ja les candidatures que aspiren a governar els ajuntaments de tot el país. A la Bisbal hi destaca un fet, que és l'absència dels tres partits estatals de dretes, PP, Ciutadans i Vox, els que anomenem el trifachito. No han presentat llista i, per tant, renuncien a tenir presència pública a la capital del Baix Empordà. Bon dia, Manel Magrinyà.
Bon dia des de la Bisbal. La dreta unionista renuncia a tenir presència pública a la capital del Baix Empordà. De les sis formacions que aspiren a tenir representació a l'Ajuntament, les d'àmbit estatal queden reduïdes a dos, el PSC i en Comú Podem. Les altres quatre candidatures tenen matriu independentista i són Compromís per la Bisbal, Junts per Catalunya, Tots per la Bisbal, Esquerra Republicana i la CUP.
I no marxem de la Bisbal perquè l'Ajuntament s'ha manifestat de forma unànime contra una suposada festa catalogada com d'interès turístic nacional, aquella festa en què un ninot representava Carles Puigdemont i va ser tirotejat i penjat d'una figuera cremat en un poble andalús. Això s'ha fet a la Bisbal, és a dir, el que ha fet la Bisbal és manifestar-se de forma unànime contra aquesta suposada festa.
La Bisbal vota unànimament contra el fusillament de Puigdemont.
Por esas personas que han pasado miles de políticos, banqueros, árabes, bueno, todo tipo de personajes.
Doncs les paraules de l'alcalde de Coripe i les seves curioses comparacions han obtingut una contundent resposta per part del plenari municipal a la moció presentada per Compromís amb la Bisbal, Junts per Catalunya, contra l'afusellament i crema simbòlica del president Puigdemont a aquesta localitat sevillana.
Torna el Carnaval dels Carnavals a Platja d'Aro aquest cap de setmana. Gerard Escats, bon dia.
Bon dia. Una segona edició del Carnaval dels Carnavals a Platja d'Aro després de l'any passat i la polèmica amb el nom entre el municipi i Palafrugell.
Ho ampliem de seguida. Abans també, 18a edició dels Premis Medi Ambient per unes escoles verdes.
Els guardons s'engloben dins dels projectes Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya. S'han entregat per part de l'Ajuntament de Palafrugell a diferents instituts del Baix Empordà.
Els esports. Palamós acull aquest mes 80 equips de futbol i bàsquet en un primer de maig esportiu.
Bon dia des de Palamós. L'esport de base va ser el protagonista ahir a Palamós. Per un costat, l'escola La Sàrie va celebrar la 39a edició de les 12 hores de bàsquet i a l'estadi Palamós Costa Brava es va dur a terme la Copa Palamós de futbol a la Vi i Benjamí.
Gràcies, Dani Pagès. S'acosta el cap de setmana, així que avui ens hem llevat amb un dia on serà una mica lleig, això va patir. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest segon dia del mes de maig comença amb un cel força tapat. De fet, durant tota la jornada, el cel mostrarà un estat entre mig i bastant ennuvolat, amb l'obertura d'algunes clarianes a la tarda. Però tant pel matí com passat al migdia, es poden produir ruixats dispersos i en general acumulant quantitats minses o poc abundants, que seran més probables a la zona interior i nord de la comarca. La temperatura màxima baixa lleugerament i es podran assolir valors d'entre 17 i 19 graus de màxima, mentre que la mínima no baixarà dels 10 graus. Demà els intervals de núvols seran ben presents durant tot el dia, amb l'amenaça de pluja tant pel matí com a darrera hora de la jornada, quan els ruixats seran més probables.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla. Uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900-100-036.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia. O una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon en algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon. Omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, a aquesta víctima, i li farem la broma per tirar-la, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Les 8 i 10 minuts. El govern va anunciar ahir un pla que inclou la construcció de 21 escoles i instituts nous i ampliació de 6 centres educatius. Entre aquests es troba l'Institut Vall-llobrega, l'Escola Vall-llobrega, disculpeu, que 14 anys després que hagi estat funcionant en barracons, tindrà un edifici construït. Pedro Ruiz.
És una reivindicació històrica dels pares dels alumnes afectats. L'any 2010 es va arribar a licitar i adjudicar el projecte de construcció de la nova escola, però amb la crisi es va aturar el projecte. El govern ho ha anat justificant per la manca de recursos i per diferents criteris de priorització que han anat canviant al llarg dels anys. Fa dos, precisament, es va produir una mobilització històrica, ja que més d'un centenar de cotxes van tallar la carretera C31 a l'alçada de Vall-llobrega en direcció a Palafrugell per exigir una data per iniciar aquesta nova escola. Els problemes d'aquests barracons s'acumulaven ja que amb el pas del temps les goteres, rovells, pudors o aïllament deficient es van convertir en problemes molt freqüents. Aquesta mobilització va fer que el juny del 2017 el Departament d'Ensenyament es comprometés a construir la nova escola. L'aleshores delegat d'Ensenyament, Josep Polanco, ho considerava una obra molt necessària.
El que tenim és una situació en la que estem treballant. Sabem que és una situació que és necessària d'atendre i que, de fet, amb l'Ajuntament i amb l'escola, doncs, en els propers dies tenim previst de fer alguna reunió per explicar en quin punt ho tenim tot plegat.
El conseller Josep Bargalló va anunciar aquest pla i va assegurar que aquestes noves escoles, com la de Vall-llobrega, es faran amb els nous criteris constructius que ha tirat endavant el Departament d'Educació, en referència a l'adequació a una nova realitat didàctica i pedagògica de les aules i crear nous espais comuns per al treball amb els alumnes, que tenen a veure, diu, amb la necessària diafanitat dels elements de les aules com a mesura de prevenció de qualsevol situació anòmala als centres.
Gràcies, Pedro Ruiz. Tenim moltes més informacions per explicar-vos. Per exemple, que l'Ajuntament de Palamós ha aprovat definitivament el nou pla per construir l'accés a la urbanització de la Pineda d'en Gori. El projecte principal s'ha hagut de revisar i modificar perquè no s'ajustava a les característiques de l'entorn protegit de Salguer com a bé cultural d'interès nacional, Maria Monteis.
Exacte. Aquests canvis han afectat una part del vial d'accés a la nova urbanització que s'està construint a prop del Camping Kings, al sector nord de la Pineda. Al setembre de l'any passat, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona va refusar el primer projecte presentat pel consistori. L'organisme va determinar que els paràmetres dels vials dissenyats eren propis d'àmbits urbans i que s'havien d'integrar millor en l'entorn natural. Un cop donades les directrius, la promotora va ensenyar un avantprojecte amb les modificacions i Patrimoni ho va valorar positivament. Al mes de febrer, l'empresa va presentar a l'Ajuntament de Palamós el projecte després de modificar-lo i el consistori el va aprovar inicialment. Ara ja està aprovat definitivament i la nova proposta integra millor els paviments, el mobiliari urbà, redefineix els acabats de la rotonda que hi ha en el cul de sac del camí i també modifica la tipologia dels punts de llum, entre d'altres mesures.
El síndic de Greuges ha donat a conèixer una resolució urgent adreçada a l'Ajuntament de Calonge en què s'insta el consistori a adoptar, de forma també urgent, mesures per garantir les necessitats bàsiques dels infants afectats pel desallotjament d'un edifici el passat 2 d'abril. Concretament demanen a l'Ajuntament que proporcioni a totes les famílies amb infants a càrrec un recurs d'allotjament temporal fins que se'ls pugui oferir un altre pis.
Els fets van tenir lloc el passat 2 d'abril, quan l'Ajuntament de Calonge va decidir desallotjar 67 persones, entre les quals hi havia 24 infants, d'un edifici del municipi perquè hi havia perill d'electrocució o d'incendi. La policia local i els Mossos van dur a terme aquestes accions de 9 del matí a 11, sense previ avís. Segons ha informat el mateix síndic, es van assabentar que algunes de les famílies van ser comminades a marxar del recurs temporal el dia 23 d'abril i es van quedar sense allotjament i en una situació social de vulnerabilitat. En saber això, el síndic ha recordat a l'Ajuntament que l'interès superior de l'infant ha de ser principi inspirador de les actuacions de les administracions públiques, diuen, inclosa l'administració municipal, i que, per tant, qualsevol decisió de l'administració s'ha de guiar per aquest principi, amb l'objecte de protegir i garantir els drets dels infants. En el comunicat, el defensor de les persones explica que en els darrers dies s'han estat fent gestions en diverses instàncies municipals, incloent l'alcaldia, sense que hores d'ara, diuen, s'hagi resolt la situació residencial de totes les famílies amb infants. Amb això, el síndic vol recordar també que les administracions públiques tenen el deure d'adoptar les mesures apropiades per ajudar els progenitors i les altres persones responsables de l'infant a fer efectius els seus drets i, en cas de necessitat, donar ajut material i programes de suport, principalment pel que fa a l'alimentació, a l'habitatge i a altres necessitats bàsiques.
Els dijous, de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele. Ningú no és perfecte. Amb Ignasi Herbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 i 16 minuts. Ja està enllestida la urbanització del carrer Francesc Sabater al port de Fornells de Begur a l'Ercentín.
Aquest carrer és el que dona accés al port de Fornells, a Begur. Les obres han tingut un cost de més de 200.000 euros i tenien un doble objectiu. Per una banda, limitar l'accés només a vehicles de veïns del carrer, de gent de l'hotel Aigua Blava o bé a treballadors del port. D'altra banda, han millorat el clavegueram, l'abastament d'aigua i també han renovat les aceres. Han aprofitat aquestes obres per crear 18 places d'aparcament de cotxe noves. Dues d'aquestes estaran reservades a persones amb mobilitat reduïda. També s'han creat 8 places d'aparcament per a motocicletes. El regidor d'Obres i Serveis de Begur, Francesc Pilsa, assegura que era un projecte molt necessari per resoldre problemes de serveis i que alhora s'ha aprofitat per millorar l'aspecte visual d'aquest carrer.
La renúncia de la dreta unionista a tenir presència pública a la capital del Baix Empordà genera algunes incerteses que ens detalla tot seguit en Manel Magrinyà amb una aproximació al mapa electoral de la Bisbal amb les municipals a l'horitzó. Anem cap a la Bisbal amb en Manel Magrinyà.
Un cop fetes públiques per la Junta Electoral les candidatures que aspiren a governar l'Ajuntament de la Bisbal, destaca l'absència dels tres partits estatals de dretes, PP, Ciudadanos i Vox, que no han presentat llista i, per tant, renuncien a tenir presència pública a la capital del Baix Empordà. De les sis formacions que aspiren a tenir representació a l'Ajuntament, les d'àmbit estatal queden reduïdes a dos, el PSC i en Comú Podem. Pel que fa als candidats, l'única novetat és Enric Marquès, que es presenta per primer cop com a cap de llista d'Esquerra. Repeteixen Òscar Aparicio, PSC Independents per la Bisbal, Carles Carles Puig, la CUP, Xevi Font, de Compromís per la Bisbal, Junts per Catalunya, Maite Bravo, Comú Podem, i Xavier Dilmé, tots per la Bisbal, que hi torna després d'uns quants anys de fer-ho per primer cop al capdavant de Convergència i Unió. No sembla probable que cap grup assoleixi la majoria absoluta i tot apunta que s'hauran de fer pactes per governar, sense perdre de vista que en el mandat anterior la diferència entre l'equip de govern i l'oposició era de tan sols un regidor. El carisma dels candidats, la valoració de la feina feta i les propostes de futur per a la ciutat no seran les úniques circumstàncies que poden impulsar el vot cap a una o altra de les alternatives que es presenten, i caldrà tenir en compte altres factors. Per exemple, l'abstenció, que va ser de quasi el 45% en les municipals del 2015. Veure com resistiran PSC i En Comú Podem la influència ambiental de fet nacional en una ciutat majoritàriament independentista, i si l'absència pública de la dreta espanyolista es traduirà en vot ocult al favor d'aquestes formacions o bé marxarà cap a l'abstenció. Les passades eleccions generals, 500 vots bisbalencs van anar a parar Ciudadanos, PP i Vox, i si el 26 de maig no es queden a casa, podrien protagonitzar alguna alteració sensible del mapa electoral bisbalenc. Seran, doncs, uns comicis força oberts, en els que tant la campanya electoral, que la Bisbal assenta tradicionalment al porta a porta, com els debats entre candidats, com el que farem a aquesta casa, poden acabar resultant decisius a l'hora d'escollir el proper alcalde o alcaldessa de la Bisbal. Tots els detalls, com sempre, els trobareu al nostre web.
I no ens movem de la capital del Baix Empordà perquè hi ha més coses, passen més coses a la Bisbal. Una suposada festa, recordeu aquesta suposada festa catalogada com d'interès turístic nacional, en què un ninot representava Carles Puigdemont, va ser tirotejat, penjat d'una figuera i gramat, era un poble andalús, doncs això ha provocat un rebuig unànime de l'Ajuntament de la Bisbal, Manel.
En el ple municipal celebrat el 30 d'abril, el grup de Compromís per la Bisbal va presentar una moció de rebuig a l'afusillament i crema simbòlica del president Puigdemont. Aquests fets van tenir lloc el passat dia 1 d'abril de 2019 a la localitat sevillana de Coripe, en el marc d'una suposada festa catalogada com d'interès turístic nacional, que culmina quan el Judas és portat a la plaça acompanyat pels escopeters, la banda de música i els capgrossos. Nombroses persones, entre elles molts nens, van presenciar aquest dia a la plaça principal de la localitat sevillana la denominada Festa de la Crema del Judas, que aquest any estava representada per un ninot caracteritzat com Puigdemont, el que havien vestit amb els símbols del llaç groc i de l'estelada. Després de ser col·locat al costat de l'església com mana aquesta tradició, l'espantall va ser tirotejat, penjat d'una figuera i cremat com a exemple del que és negatiu per la societat.
Vamos a ver, es que es cuestión de que conozcáis la fiesta. Allí se hace un muñeco que representa un mal y lo que se mata es el mal. Punto y final. Es que no andan un poco por esas personas que han pasado miles de políticos, banqueros, árabes, todo tipo de personajes. Si os fijáis allí hay miles de personas, varios miles. Eso está todo explicado. Eso ya me remito a mirarlo en Wikipedia, que está muy claro cómo se elige y todas esas cosas, ¿vale?
Com acabem d'escoltar, l'alcalde de Coripe ha declarat reiteradament que la quema del Judas és una antiga tradició satírica del poble, però el fet ha estat considerat per molts catalans com una mostra de catalanofòbia, susceptible fins i tot de ser qualificada com delicte d'odi.
Del Carnaval de Carnavals tornarà aquest dissabte a Platja d'Aro. És la segona edició que se celebra i pretén donar l'oportunitat per gaudir de les millors colles de Carnaval de Castell Platja d'Aro i de les comarques de Girona. S'espera que el recorregut comenci a les 5 de la tarda a l'Avinguda del Cavall Bernat i segueixi per l'Avinguda Segaró de nord a sud fins al centre de Platja d'Aro, Gerard Escaig.
Hi participen 22 colles carnavalesques i més de 1.200 figurants que optaran els 8.600 euros en premis per a les 5 millors colles classificades en les dues modalitats, carrosses i comparses. Un cop finalitzi la rua, començarà un ball popular amb l'orquestra Girassol a la plaça dels Estanys, a 7:45 del vespre, i en la mitja part es faran públics els guanyadors i es lliuraran els premis. Més enllà de les colles locals, la resta de participants han estat convidades a ser-hi presents arran d'haver assolit altes classificacions en la darrera edició de Carnaval a l'arreu del territori. Totes reben subvenció per ser-hi present i alhora opten els guardons, que decidirà un jurat que valora quatre conceptes bàsics: la coreografia, la disfressa, la carrossa i l'animació. L'any passat aquesta rua del Carnaval dels Carnavals ja va ser notícia, no per ser la primera edició, sinó pel nom que s'havia escollit. El municipi de Palafrugell va mostrar el seu malestar pel nom escollit. Tot i això, des de Platja d'Aro es va assegurar que acceptaven canviar el nom, però no la data de celebració. Un requeriment per part de l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, per permetre la participació dels palafrugellencs que estrenaven les carrosses al Carnaval de Carnaval al municipi.
Entregat els guardons de la 18a edició dels Premis Medi Ambient per a unes escoles verdes organitzats per l'Ajuntament de Palafrugell, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Institut Baix Empordà i el mateix institut dins del projecte Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya.
Els Premis Medi Ambient per a unes escoles verdes s'han atorgat al treball de recerca pel treball herbicida sota sospita, una anàlisi imparcial i no interessada dels riscos associats a l'ús agrícola del glifosat, de l'alumne Eduard Garrabou i Benet de l'Institut Antoni Torraja de Cervera, a Lleida. El segon premi l'ha rebut el treball de recerca per estudi de poblacions Filtolaca americana, una abundància, extensió i evolució en el municipi d'Arbúcies. Kelana Canals Moré de l'Institut Montursiu d'Arbúcies va rebre una tauleta tàctil després d'entregar el treball. El primer premi de fotografia per primavera de Caral Negre Frigola del CEIP Sant Gabriel de Torroella de Montgrí, premiada amb una càmera digital. L'objectiu d'aquests guardons és promoure l'educació en valors ambientals a les escoles i de motivar els joves a estudiar i investigar el nostre entorn ambiental i els seus canvis. En concret, la planificació i organització d'aquesta 18a entrega de premis ha estat a càrrec dels alumnes de segon curs dels cicles formatius de grau superior de guia, informació i assistència turística de l'Institut Baix Empordà, dins del mòdul de protocol i relacions públiques guiats per la seva professora de turisme, Cristina Lora.
Doncs això és el que es va entregar aquest passat divendres. Es van entregar aquests premis de la 18a edició dels Premis Medi Ambient per a unes escoles verdes. L'hora dels esports, amb Dani Pagès, des de Palamós. Endavant.
Bon dia des de Palamós. Palamós acull més de 80 equips de futbol i bàsquet en un 1 de maig esportiu. L'esport de base va ser el gran protagonista durant el dia d'ahir, amb el bàsquet i el futbol com epicentres, amb partits des de primera hora del matí fins al vespre. L'escola La Salle va organitzar la 39a edició de les 12 hores de bàsquet, una tradicional trobada de clubs que aquest any en va reunir 16. En total, més de 500 joves esportistes van participar de la jornada. Per altra banda, el futbol també va ser el protagonista, amb la disputa de la Copa Palamós, una fase prèvia de la Costa Brava Soccer Cup, que es disputarà al Municipal Palamosí els dies 25 i 26 de maig. La jornada d'ahir va reunir 40 equips de 34 clubs diferents que van jugar els seus partits a l'estadi i als camps annexos. Els guanyadors de la jornada tindran l'oportunitat d'enfrontar-se a equips internacionals i també de la talla de Barça, Espanyol o Madrid.
Una mica més de 3 minuts i seran 8:45 del matí. Avui el comentari d'opinió del Supermatí el deixa el periodista Pere Carreras.
Doncs ja està fet. Ja hem votat. La dada significativa es donava molt abans del tancament dels col·legis, a les 2:00 PM, on la participació era força més alta que de costum, i també a les 6:00 PM, quan la participació seguia augmentant i a Catalunya es disparava. I participació alta vol dir, una vegada més, en política espanyola, que la dreta ho té malament. Ja deien alguns que la culpa de la caiguda de la dreta prové en part de la Setmana Santa, tan hàbilment posat al mig pel convocador de les eleccions. Entre processons de dolor, pel·lícules de romans i mones de Pasqua, enguany amb Sant Jordi incorporat, la gent es distreu i no està per gaires mítings. I així va acabar el diumenge passat d'eleccions, amb una dreta que no suma, un president que seguirà fent servir el famós matalàs de la Moncloa i una Catalunya força tenyida de groc. A l'Empordà també ha passat això del groc, amb triomf d'Esquerra en 31 dels 36 municipis de la comarca i un PSC amb resultats molt positius. Un petit apunt, el groc a l'Empordà també es dona físicament als camps, que aquests dies estan florits i atorguen una gran bellesa al paisatge que podem observar als Instagrams. I si som capaços de deixar uns minuts els mòbils a casa, potser que visitem de forma presencial. Però tornant al tema electoral, un cop tot recomptat, tot dat i tot beneït, anem cap a la segona part, cap a les altres noves eleccions que arriben el dia 26 de maig amb doble cita, europea i local. Mirat en clau local, mirat en clau municipal, agafem la festa de la democràcia amb tota plenitud. Hem de llegir amb calma els programes de les formacions, repassem bé les propostes i fem l'exercici d'escoltar. És important perquè decidirem el poble que voldrem els pròxims 4 anys. Ja veurem què passarà, però deixeu-me acabar desitjant sort i encerts a tothom que es presenta. Endemà seguirem aquí per comentar-ho.
Encara no hem acabat una campanya, ja unes eleccions i ja hi som en unes altres. Queda una setmana perquè comenci la campanya de les eleccions municipals i en parlarem aquí a radiocapital.cat. Molt sovint parlem de memòria històrica, parlem d'intentar recuperar el que va passar durant la Guerra Civil, durant la República i també durant el franquisme, una acció que s'hauria d'anar fent molt més i molt més sovint, però de tant en tant doncs, hi ha alguns elements que ens permeten tenir una certa esperança i imaginar un futur en què tots podrem parlar de la Guerra Civil i de la República i del franquisme i de la transició sense que s'aixequin ampolles. Avui us expliquem que Torroella de Montgrí ha recuperat un important llegat de memòria històrica local de la Guerra Civil. El Museu de la Mediterrània ha recollit molt material, document i testimonis orals relacionats amb aquest període, amb el període de la Guerra Civil. Per això avui parlem amb el director del Museu de la Mediterrània, en Gerard Cruzet. Senyor Cruzet, bon dia.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns en què consisteix tot aquest material que s'ha aconseguit recuperar, conservar per part del Museu de la Mediterrània.
Bueno, tot això sorgeix d'unes jornades de memòria històrica que vam realitzar aquí al Museu de la Mediterrània entre el febrer i el març d'aquest any. I llavors el que vam fer va ser demanar a la gent, a tots aquells que ens venien i també de manera oberta i pública, que qui tingués document doncs el portés en el museu, per poder-lo això doncs, salvaguardar i tenir-lo aquí. Llavors, la veritat és que hi ha hagut molt bona predisposició per part de la gent, dels veïns, i ha sigut un degoteig de persones que ens han vingut a explicar les seves històries, per tant, han tingut molta memòria històrica, i de diferents objectes, tant sigui fotogràfic, documental, com també objectes de fons, pel fons de reserva, com podrien ser unes màscares antigàs, un bidó combustible de l'aeròdrom de Canet, també, un fusell soviètic, també, ens van posar una persona. Vull dir que tenim molta documentació i una mica molt diversa.
Què ens explica de Torroella de Montgrí i de la realitat del Baix Empordà, aquests documents que heu aconseguit?
Bé, sobretot el que tenim és el dia a dia, no? Sí que la història de la Guerra Civil d'aquí a les nostres contrades més o menys la sabem, els grans episodis també els coneixem, però que bàsicament hem aconseguit recollir és aquesta memòria històrica de la gent, de les persones, aquest dia a dia, com el vivien, com passaven aquestes jornades, algunes amb més penúries, altres potser amb més alegries del que pensem, i les històries, no? Històries de famílies que van haver de marxar, històries de famílies que es van haver de refugiar a diversos llocs, sobretot quan entraven els nacionals. Tenim molta història d'aquesta particular, no? de famílies. De veritat que no són les grans històries que tots més o menys potser els hem conegut, però el que tenim és aquesta microhistòria que fa que puguem travar moltes d'elles.
Et preguntava abans com s'han aconseguit. Això són particulars, no? que han ofert o han portat o van portar coses que tenien a casa seva.
Sí, des d'aquí al museu es va fer una crida de recepció de memòria. Llavors tota aquella persona que ha volgut venir o portar objectes, documents que tenien a casa seva, ens han portat fins al museu, i nosaltres els oferíem l'opció de que ens els donguessin i nosaltres tenir-lo aquí en el nostre centre de documentació o en el nostre fons de reserva. O si no, també hi havia la possibilitat de que, si era documentació, nosaltres la digitalitzàvem i llavors els hi tornàvem, no? Sempre ens han cedit els drets per poder-la reproduir o poder-la fer servir la gent, però llavors l'original, si ho han volgut, sempre ho han tornat, i l'únic que nosaltres conservem són les digitalitzacions.
M'interessa molt les documentacions, que són cartes que s'enviaven o cartes que potser rebien del front.
Bueno, sí, per exemple, hi ha fotografies, però també el que hi ha són uns dietaris que ja coneixíem, que són d'en Joan Sorroca, del seu pare, que explica doncs una mica el seu dia a dia en el front, i també les cartes que ell escrivia a la seva família. Es coneixien, per exemple, aquesta documentació. En Joan ha fet diversos articles, però el que ha fet aquesta vegada en Joan és donar-nos aquest document, no? Per exemple, aquest dietari ens explica el dia a dia en el front, no?
Entenc que deu ser una documentació i uns objectes de moltíssim valor històric, no?
Sí, la veritat és que per nosaltres té molt de valor i té molta importància aquesta història, poder-la no només recuperar, fer-la aflorar, que com has comentat al principi, la Guerra Civil ja ens queda lluny i potser ja és el moment de que institucions com nosaltres doncs en facin jornades i ho puguin dir-ho, sinó també el poder-ho conservar nosaltres en el museu, que sapiguem que aquesta documentació, aquesta memòria històrica, no només queda per nosaltres, sinó que també quedarà per les futures generacions que vulguin investigar o saber realment què va passar durant aquestes èpoques.
I amb tot això, que heu aconseguit, què se'n farà? Es podrà visitar? Que es farà alguna exposició?
De moment ho tenim conservat en el centre de documentació, per tant, aquella persona que vulgui estudiar aquest període i cregui que li pot interessar pot venir com usuari en aquí a demanar-ho, escoltar els àudios de memòria històrica, consultar tota la documentació que se'ns ha donat, i llavors doncs ens ho podem plantejar seriosament en fer alguna publicació, fins i tot arribar a fer alguna exposició amb la documentació que ens ha arribat.
Sí. Explica'm això dels àudios de la memòria històrica.
Bueno, això és totes les persones que han vingut a donar objectes, a cedir objectes, el que se'ls ha fet ha sigut un recull també de que ens expliquessin aquests objectes d'on venien, no? perquè els tenien, una mica d'explicació, no només hem volgut rebre aquests objectes i conservar-los, sinó que els hem volgut contextualitzar. Llavors, a totes les persones s'ha fet una petita o més gran entrevista, depèn del que hagin volgut explicar, i tots aquests àudios els tenim i es poden consultar. Per tant, el que recomanem també és la memòria oral, no? Dels objectes, d'aquesta gent, d'explicar-nos allò que ells havien sentit a casa seva o directament havien viscut d'aquesta època de la Guerra Civil.
Tot això ve d'una jornada de memòria històrica que es va fer, deies, a principis d'any, no?
Sí, el febrer i març vam organitzar una primera jornada de memòria històrica, celebrant l'efemèride que feia 80 anys que s'havia acabat la Guerra Civil, que els nacionals havien desfilat per aquí, per casa nostra. i vam voler doncs, fer aquesta primera jornada històrica vinculada amb aquests moments. Llavors, la idea que van tenir les persones que teníem aquí en el museu, dintre un projecte de garantia juvenil, la Natàlia, en Miquel i l'Àlia, va ser que no només féssim aquesta jornada amb unes conferències, sinó que el que podíem fer era demanar a la gent que ens portés documentació, així de ser, i gràcies a aquesta jornada doncs, hem pogut encetar aquest fil que bueno, esperem que tingui continuïtat i que la gent confiï en el museu a poder restaurar la seva documentació i la seva memòria.
Em fa la sensació que se'n fan poques de jornades de memòria històrica així per recuperar material i més que aconsegueixin aquest èxit de recepció i ser presents en la societat.
Bueno, d'exemples n'hi ha alguns, el que passa és que sí que segurament haurien de ser més valents, no? I poder-ne realitzar més. Nosaltres, la nostra idea és, ara cada any que hem iniciat aquesta, fer-ne, anar-ne fent diverses, no? Fer-ne com mínim una a l'any, canviant la temàtica, sempre d'aquesta època més llunyana, però que encara hi hagin personatges, gent viva i que ens puguin explicar la seva història. La veritat és que centres com nosaltres, els museus, penso que una mica és la nostra tasca, la nostra feina a fer, no? Intentar que aquesta memòria històrica no es perdi amb la gent gran que se'ns va morint, poder-la recuperar i sobretot conservar-la i tenir-la aquí perquè la gent la pugui estudiar i saber sobretot el que va passar de primera mà, d'una font directa, en aquest cas com la memòria oral.
Mm-hmm. Estem parlant amb el director del Museu de la Mediterrània de Torroella i s'acosta ja la temporada turística, estem a 2 de maig, d'aquí res ja estiu. Es nota molt el canvi o l'increment de visitants durant la temporada d'estiu al museu?
Sí, la veritat és que els mesos de gener, febrer, març, aquí ja tots coneixem a la costa, no? Que són difícils, i en quant a turisme també és molt baix, i ara a partir de Setmana Santa doncs, es nota molt més les visites, es nota molt més també el públic, sobretot el públic francès, que ve per aquí, per casa nostra, i es nota que van pujant les visites en el museu i l'interès per part del turisme, sobretot un turisme que va més també cultural i que no només ve a buscar sol i platja, sinó que busca altres complements com poden ser visitar un museu del territori, del poble, que li expliqui, no?, una mica aquest espai que ha vingut a fer les seves vacances.
Quines exposicions o com es ven el Museu de la Mediterrània ara mateix? Què s'hi pot veure en aquests moments i aquest estiu?
Bueno, bàsicament nosaltres ara tenim aquí l'exposició permanent, no? Una exposició que ens explica el territori, que explica el parc natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i que serveix molt com de centre d'interpretació per la gent. Llavors també sí que és veritat que les exposicions temporals, concretament demà n'inaugurem una exposició d'aquestes viatgeres de la Diputació de Girona, plecs de la Tura Sants, i llavors també tenim una exposició sobre refugiats, una exposició artística de refugiat de la Carme Martí i en Pudens Tossi, que des d'un punt de vista més artístic, no, han estat denunciant tot el tema de la immigració i tota la problemàtica que porta sota per aquesta gent que ve cap a casa nostra.
I ens acostem també a unes eleccions municipals en què potser canvia el govern municipal, potser no. Quines peticions fan des del museu a l'Ajuntament a l'hora d'això, manteniment o poder mantenir d'interès per part de la població?
Bueno, no, el museu sempre ha estat ben valorat i ben vist des de l'Ajuntament. Aquí el que nosaltres demanem, sobretot, és aquesta continuïtat. Nosaltres som organisme autònom de l'Ajuntament, d'aquí de Torroella de Montgrí, i el que demanem sempre ha sigut implicació, com sempre, com tots, sempre volem més recursos, tant econòmics com de personal. Això són demandes de sempre de tots, però bàsicament és que hi hagi interès, que hi ha estat i que hi hagi una aposta ferma per la cultura, tant en aquest cas del museu pròpiament, però en general de tot el municipi.
Això en l'última legislatura, esteu satisfets?
Sí. Penso que sempre, des de que hi ha hagut el museu, s'ha cregut en el museu, en el seu projecte. i crec que l'aposta és continuar apostant pel museu, apostant per l'Espaiter, apostant per la cultura de Torroella. Torroella té un teixit cultural important i pensem que, bueno, que ha de continuar.
Perfecte, doncs Gerard Cruzet, el director del Museu de la Mediterrània, hem parlat avui amb ell amb l'excusa d'aquesta, de tot aquest fons històric que han recuperat de la Guerra Civil. Hem acabat parlant també del Museu de la Mediterrània i de el seu objectiu en aquests moments. Moltíssimes gràcies avui per passar pel Supermatí.
A vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Ahir va ser 1 de maig, els sindicats van recordar Pedro Sánchez que ja no té excuses per derogar la reforma laboral. Comissions Obreres i UGT van reivindicar la victòria amplíssima de l'esquerra el 28 d'abril.
La reforma laboral es va quedar a les portes d'entrar al Congrés dels Diputats perquè el govern del Partit Socialista plantejava que no tenia majoria suficient per portar efecte al BOE el que havien pactat els sindicats amb el Ministeri de Treball. Avui, després del 28 d'abril, la majoria d'Esquerra, que no només és d'Esquerra, sinó que està d'acord en derogar les reformes laborals, està amb una majoria amplíssima pel Congrés dels Diputats. Ja no n'hi ha excuses i, per tant, el que requerim és que urgentment de les primeres fites polítiques que desenvolupi el primer Consell de Ministres siga portar a terme el BOE, el que van pactar de la reforma laboral als sindicats amb el Ministeri de Treball.
De la seva banda, el líder de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha insistit que l'1 de maig va començar el 28 d'abril i ha defensat que els resultats de les eleccions demostren que la societat vol polítiques d'esquerra i diàleg. Les dues organitzacions han recordat també el centenari de la canadenca, que va ser clau per a l'aprovació de la jornada laboral de 8 hores a l'Estat.
Pablo Iglesias condiciona el suport de Pedro Sánchez a un govern de coalició i li retreu que hagi citat Pablo Casado i Albert Rivera. El secretari general de Podem veu una irresponsabilitat política apostar per un govern en minoria i li reclama deixar l'arrogància d'un costat.
El president espanyol ha citat primer Casado pel 6 de maig i el dia següent Rivera i Iglesias. En aquest context, el secretari de Podem espera que Pedro Sánchez no intenti negociar una investidura amb la dreta i ha afegit que cal esperar primer a saber de què parla amb PP i Ciutadans. Iglesias ha garantit que el seu partit està preparat per resistir pressions i ha augurat que serà un procés llarg. Per al líder de Podem, l'única garantia que hi hagi un govern estable i progressista és que hi hagi un govern de coalició entre PSOE i Podem.
I la primera ministra britànica, Theresa May, destitueix el seu ministre de Defensa per haver filtrat informació secreta.
La primera ministra, Theresa May, ha destituït aquest dimecres el seu ministre de Defensa, Gavin Williamson, en tant que responsable d'haver filtrat la setmana passada una informació al Daily Telegraph relativa a la implicació de la companyia de telecomunicacions xinesa Huawei en la construcció de parts no centrals de la xarxa 5G del Regne Unit. A més d'una potencial violació de la llei de secrets d'estat, la filtració va ser interpretada per Downing Street com l'intent de torpedinar la decisió que el Telegraph atribuïa personalment a Theresa May.
Per cert, ara que estem parlant d'actualitat general, acabo de trobar una cosa que és prou interessant. És un mapa que hi ha al País, a la web del País, un mapa de com van votar a Espanya carrer a carrer, tot arreu, quins resultats va haver, no? Carrer a carrer vol dir acostant-nos al màxim en tots els col·legis electorals. Per exemple, trobo que veig... Mira, hi ha una cosa curiosa. Sí, us ho anava a dir, però no us interessa perquè... Bé, sí que us interessa com a font de coneixement, però no sé per què les comarques de Girona no hi apareixen. Són les úniques comarques de tot el país que no estan marcades en aquest mapa. És curiós. Ja al País ja ens deuen veure independents. Però sí que veiem tot el país pràcticament pintat del groc d'esquerra, excepte l'àrea metropolitana, en què els socialistes van guanyar... Van arrasar socialistes i en Comú Podem també, amb un bon resultat d'Esquerra Republicana. Nosaltres de seguida tornem, ara parlarem amb l'Ignasi Arbat de cinema. Sabeu que hi ha estrenes de cinema demà, s'acosta el cap de setmana, per tant això serà el que farem de seguida amb el nostre expert en cinema, l'Ignasi Arbat.
feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes a casa la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la Garoinada per dues persones valorat en 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell a casa vostra.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs bé, molt bé, mira, preparats per parlar de cinema. Tenia moltes ganes d'aquesta secció, tot i que m'acabes de dir que és un cap de setmana fluix, eh?
Molt, 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 molt fluix, i és que hi ha la majoria d'estrenes, per no dir totes, les que van arribar la setmana passada, van quedar encerrades per una pel·lícula.
Calla, calla, no diguis res més, no diguis res més. Vols que et digui que encara no l'he anat a veure?
No pot ser!
No he anat encara. Tinc molta feina i són 3 hores! Són 3 hores!
Sí, sí, però has de buscar un forat com sigui. I la pregunta és... algun spoiler t'ha patat a la cara o no?
No, no, és que tinc una barrera bastant ferma contra els spoilers, eh?
Val, val.
Pensa, doncs, pensa que jo...
Aguanta.
Jo aquesta setmana he patit moltíssim perquè... no he vist ni Endgame, ni he començat la 8a temporada de Joc de Trons encara.
Però què dius?
De fet, ahir, just ahir a la nit...
I has sobreviscut? És d'espoiler?
Sí, sí, sí. Però, treballo en una ràdio i, per tant, quan veig el mínim albirament d'un spoiler, em tanco a la cabina de l'estudi, que allà no hi entra so, i, per tant, estic protegit. És com un búnquer contra els spoilers.
També t'has donat de baixa de Twitter i totes aquestes coses.
A Twitter tinc posat paraules silenciades, Game of Thrones, Jocs de Trons, Juego de Tronos, Tronos i també Endgame, Avengers, Vengadores, tot silenciat perquè no apareixi res.
Meravellós.
Sí, si algú vol que li expliqui com lluitar contra els spoilers, que em truqui, perquè aquesta setmana he fet un màster.
No sé com t'ho has fet, però bé.
Sí, sí, doncs això, Avengers, que segueix triomfant, de fet, ha estat la primera pel·lícula de la història que ha superat els 1.000 milions d'euros en el primer cap de setmana. Això és una bogeria.
Sí, sí, si recordes, la setmana passada insinuàvem que podria acostar-se o aproximar-se, no només s'hi ha acostat, sinó que els ha superat amb 200 milions. Ara ja, a dia d'avui, està a tocar ja els 1.500 milions de dòlars, que és una brutalitat, i jo ja no descarto que arribi als 3.000, ja superant a Avatar, que estan als 2.700, per tant, si la cosa continua tal com ara, ràpidament pot arribar a superar Avatar d'aquí pocs dies, que era una cosa, bé, potser no impensable, però sí que era molt, molt difícil.
Avui en dia potser, ja no... Potser Avatar era una mica més transversal, o què?
Totalment, sí, sí, perquè encara vulguis o no, hi ha molta gent que té prejudicis en aquest tipus de cinema, tot i que, a veure, Avatar és una pel·lícula de ciència-ficció amb barrufets alts, no? Que, sí. Dit així, doncs, també costa entendre les xifres d'Avatar. A més, a mi, una pel·lícula que no m'agrada, ja confesso, Avatar.
Ah, mira.
Però...
Massa mainstream, no?
És que és una història que l'he vist moltes vegades. És el Pocahontas, és el Bailando con Lobos, és una història que està explicada i vista, i l'únic que tenia, doncs, era en aquell moment la tecnologia del 3D del James Cameron, però que avui en dia ja ha quedat una mica desfassada també, perquè, clar, la tecnologia ha avançat. Però a banda d'això, és que és una pel·lícula que és que jo no sento, no li veig res, no m'agrada gaire. I, no sé, en canvi, Vengadores Endgame trobo que és una pel·lícula meravellosa. I sí que és veritat que has d'estar una mica ficat i que has d'haver vist, bueno, si no, les 21 pel·lícules precedents, haver vist com a mínim els 4 o 5 títols claus per acabar d'entendre algunes coses. Però vaja, que jo també crec que es pot entendre sense haver vist totes, o potser un parell o tres, o fins i tot cap en alguns moments, no? Perquè té, però clar, és que està ple de clocades d'ullet que moltes venen de la pròpia cinema, de les pròpies pel·lícules que han fet, o directament si ets lector de còmics et trobes doncs una altra, diguéssim, lectura pel lector de còmics que veu moltes coses que veig en els còmics també la pel·lícula.
Saps una altra de les coses que m'han impedit anar a veure-la tant perquè hauria pogut anar... El problema és que la vull veure en versió original.
Sí.
I això costa de trobar també.
Sí, no, és veritat que estarà en algunes sales, a vegades, doncs, bueno, Barcelona sí que segurament trobaràs.
Sí.
Per aquí, província de Girona, ja és una mica més complicat, sí que hi ha alguns cinemes que fan algunes sessions, però no són sessions, diguéssim, de, a vegades que puguis anar cada dia, no? Sinó que són un dia a la setmana o dos, coses així molt específiques.
Sí. Bé, bueno, mira, seguirem veient si arriba aquests 3.000 milions d'euros i supera Avatar. Avui les estrenes són molt més, diguem, molt més fluixes, no?
Sí, totalment. És una setmana de traspàs, és una setmana que ja ningú espera que aquestes pel·lícules arribin a gaire sales, i simplement és que Vengadores Endgame continuï arrasant una setmana més i estrenem algun titulet més d'aquells que tenim aquí a la reserva i que no sabem quan estrenar, perquè la setmana que ve arriba un altre fenomen que també trepitjarà fort, o a veure com trepitja, perquè jo crec que el de Vengadores portarà tot el mes, però la setmana que ve tenim Detective Pikachu, que és la primera pel·lícula dels Pokémon en imatge real, entre cometes, això d'imatge real, però bé, és així, basada en aquest fenomen dels videojocs, l'anime, vull dir que també el tanto que serà una pel·lícula que portarà molta gent al cinema, també.
És bastant increïble, aquesta pel·lícula, almenys el tràiler, és com... Veus Pikachu, veus Pikachu com si fos un ninotet així... Curiosa. En parlem la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve en parlarem més.
Avui comencem amb...
Vinga, Keeper, El misterio del faro.
You tell no one, and I mean absolutely no one. One more spoken, and we are dead.
El misterio del faro.
Sí, mira, aquesta és una pel·lícula mig de terror, que juga com a mínim amb el gènere del terror. Vam poder veure al Festival de Sitges, i està protagonitzada per el Gerard Butler, el Peter Mullan i el Connor Swidell. En aquest cas són tres treballadors que viuen en un far, i un dia, doncs, allà, bueno, tenen una vida molt solitària. De fet, la pel·lícula comença bastant lenta, és allò que dius, què passa? És d'aquestes pel·lícules que portes mitja hora, no ha passat res i ja estàs començant a dormir-te. I llavors comencen a passar petites coses, arriba un bot, arriba una persona en aquell bot i bé, acaba morta per diferents circumstàncies, i llavors veuen que allà hi ha una quantitat de calés que li serviria de jubilació a les tres persones que estan allà treballant al parc. Uh-huh. El problema que és evident, que és aquí vindrà algú a buscar això, a veure què fem, no? Uh-huh. I a poc doncs, començaran a veure, a tenir discussions entre els tres mateixos de què fer amb aquests diners, i l'altre serà quan arribi algú, en aquella illa a buscar precisament doncs, els calés aquests que pertanyen a algú, òbviament.
I què? Però va evolucionar la pel·lícula? Va aixecant-se o què?
Sí, bueno, és un thriller d'aquests psicològics, està rodat en un far al sud-est d'Escòcia. Bueno, és una pel·lícula que, a veure, que no és gran cosa, ja ho diem, perquè també de ritme jo trobo que és una mica lenta, però, bueno, en quant al que és exploració de personatges és com a mínim interessant, si es deixa veure.
Tenim dues pel·lícules més que m'havies proposat, no cal posar-ne el tràiler. Tenim Ugly Dolls i El Bailarín. Què tal aquestes?
Bueno, Ugly Dolls vindria a ser la proposta d'animació, diguéssim, de la setmana. Diu Ugly Dolls, extremadament feos. En aquest cas és com una mena de a veure, com ho diríem, de Toy Story, però una mica del xino, això, perquè tenim aquí estem parlant de les joguines, en aquest cas, que són rebutjades, no? Les joguines aquestes trencades, que els nens acaben destrossant i tot això, doncs viuen en un poble que és Ugly Doll, que aquí doncs no importa el seu aspecte, etcètera, no? I aleshores aquestes joguines el que fan és ajuntar-se per intentar trobar un nen o nena que sigui perfecte per a ells, i bé, llavors hi haurà les joguines que diran, no, d'aquí no surt ningú, aquí us quedeu totes. Doncs va, això vindria a ser aquest Ugly Dolls extremadament feos, que, bueno, ens haurem d'esperar que arribi Toy Story 4, per veure una bona pel·lícula de dibuixos de joguines.
I El Bailarín.
Sí, El Bailarín. Bé, aquesta és una pel·lícula de històrica, la protagonitza, bé, de fet es fa el Ralph Fiennes com a director i protagonista de la pel·lícula, tot i que no interpreta el protagonista principal. Està basada en una història real del ballarí rus Rudolf Nureyev. Nureyev era un ballarí jove soviètic que, bueno, el seu país triomfava molt, veníem després de la Segona Guerra Mundial, i va viatjar fins a París per continuar endavant amb la seva carrera. Aleshores, el govern rus li va donar tota una sèrie d'instruccions que tenia que fer, no? És a dir, no parlar amb ningú que no fos comunista, etcètera, etcètera. Però Nureyev, doncs, la vida de París, el glamour i l'estil de vida doncs, que hi havia allà, realment va poder més que no pas les instruccions que li havia donat el govern soviètic, i va demanar doncs, de quedar-se a París i no tornar al seu país. No? I aleshores aquí va començar a intervenir la KGB, i bé, ja, més o menys si coneixeu la història una mica, doncs ja sabeu com acaba, no?
Val, doncs...
Però bueno, és una història real força interessant.
Val, doncs aquest cap de setmana als cinemes de casa nostra hi tenim a Torroella i fan Dolor i Glòria, que ja la fan avui, i El Parque Mágico. Ignasi Arbat, moltes gràcies.
Vinga, vosaltres.
Vagi molt bé.
Adeu.
Segons i si posen Marc Clapés, nosaltres tornem demà amb el Matí Capital. El Matí Capital, el Marc Clapés. Nosaltres tornem demà amb el Supermatí. Que vagi molt bé.